A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Avui 13 minuts del matí, segona hora d'aquest matí. Nosaltres, Sant Jordi, 23 d'abril del 2015, divendres passat, nit de l'ADEC, el conseller, vaja, en fi, tota l'escala social, per premiar a les millors empreses de la comarca. Míriam, bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
Un devessall de convidats il·lustres, eh?
Això mateix, començant, com bé comentava, pel conseller, alcaldes de la comarca, regidors... però el principal i els més il·lustres eren doncs, les 300 empreses que s'hi van aplegar. Uh-huh. Ells sí que eren realment il·lustres i mereixedors del protagonisme de la nit.
Avui, els representants de 3 empreses premiades.
Això mateix, es va aprofitar la nit de l'empresa, que com bé comentaves es va celebrar el divendres passat, per donar els guardons, el que anomenem els Premis ADEC, també uh-huh. coneguts com els DUC, ja que el seu artista...
El seu creador és l'Artur Duc.
El seu creador és el sitgetà Artur Duc. Llavors doncs vam donar els diferents guardons a les empreses, que després si vols podem...
Farem un repàs ràpid.
Farem un repàs del palmarès, però abans d'això, si et sembla, podríem presentar qui ens acompanya.
Per descomptat.
I el reconeixement que van rebre, que els hi demanarem també que ens expliquin perquè creuen que el van rebre. Que no, aquí hi ha un jurat, hi ha una tasca darrere, no són uns premis que es donen a dit, i necessitem saber quins són els mèrits que també t'haig d'avisar que a vegades són modestos, eh? Que les empreses, quan han de parlar de si mateixes, són modestes i no ens acabaran d'explicar tot allò que fan per realment mereixer aquest premi.
Interpretin bé, eh? No és que siguin modestos els mèrits,
no.
Sinó que són modestos els representants de les empreses a l'hora d'assenyalar els propis mèrits.
Això mateix.
Que el jurat li atorga, eh?
Molt ben explicat,
Xavier Sisa, Xavier, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Xavier Sisa, bé, d'Autocars Montbus.
Correcte.
Un clàssic de la comarca.
I tant.
Ara començarem d'una altra manera. Què li va semblar el discurs del conseller?
Bé, correcte, i també em va agradar molt el Jaume Barberà, que crec que a tots ens va commoure una mica. Crec que és una persona, un gran comunicador, i a la nit de l'ECA em va sorprendre veure'l i em va agradar també força el seu discurs.
Mm-hmm. Quan va néixer Autocars Montbus?
Autocars Montbus som una empresa de més de 100 anys. Un dels nostres eslògans, dels nostres lemes és Montbus, 100 anys portant, més de 100 anys portant persones. Perquè et facis una idea, vam començar amb tracció animal, amb les tartanes, amb les rodes de fusta, portant el correu entre les poblacions de la comarca. Actualment és la quarta generació, el senyor Francesc Monasterio, que és el que porta actualment la direcció, és el propietari de l'empresa, és la quarta generació, i doncs estem molt involucrats amb el territori, concretament al municipi de Sitges, evidentment, perquè entre altres línies i altres serveis discrecionals que fem, unim Sitges amb Barcelona, som el vincle, i amb el turisme, inclús ara en aquesta època ja comencem a veure aquí Sitges, que és abanderat del turisme a aquesta època de l'any, doncs sobretot amb l'aeroport, som el vincle d'unir de la ciutat comtal i a l'aeroport amb Sitges, no? Amb Sitges i amb Vilanova, que és la comarca del Garraf, amb tota aquesta comarca.
Viu amb vostès, per tant, cada dia, el termòmetre de...
Correcte, evidentment, nosaltres, sí.
Termòmetre de moltes coses, hem de suposar. El termòmetre de la crisi, el termòmetre de la indignació d'aquells als quals el transport públic no us ha facilitat les coses i han anat a parar al transport privat, aquells que creuen que per anar a Vilafranca donen més voltes que no pas per anar a Barcelona. Si haguessin de fer vostès una anàlisi a partir de l'experiència pròpia i sobretot des del punt de vista de l'empresa, d'aquelles coses que més neguitegen els usuaris, d'allò que demanda més l'usuari a hores d'ara, en ple segle XXI, a una empresa de transport de viatgers?
Pensa, nosaltres, amb les línies interurbanes, molta gent són usuaris diaris, repetitius, per una banda, que Sitges, igual que Vilanova, aquí la comarca, són ciutats que la gent laboralment treballa i va a Barcelona, aleshores fa servir el transport públic diàriament, i per altra banda tenim el sector turístic que gent que arriba i ve i no coneix, la primera impressió que treu quan baixa un senyor que ve a Sitges o al càmping Vilanova Park, aquí tenim el representant Albert, és la primera imatge que fas, arribes al país, és el transport, l'autobús, no? Aleshores, treballem molt i cuidem molt això, que rebin una bona imatge de la nostra cultura i de la nostra, una bona impressió del servei. I com? Doncs ja no quan arriben, això ho lligarem amb el tema aquest del Premi d'Èxit, sinó abans. O sigui, la gent, ja amb els seus països d'origen, ens envien mails, conserven el Facebook, el Twitter, el Google, busquen informació, i aquí intentem, formar part, doncs, de comunicar-los ja directament, des d'abans d'arribar aquí, ja solucionar-los que han d'anar a la terminal 1, a l'endent del 7 al 10, que Sitges, a l'hotel aquest, d'aquí està la parada, intentem donar aquest servei complementari, no? I els juntem, doncs, amb el càmping Vilanova Park, per exemple, que a la nostra web també tenim informació, molta gent ja venen també directament a casa teva, Albert, i això ho demanda la gent, els estrangers, no? Aquests usuaris que no són habituals. Els usuaris habituals, també, informació del servei, puntualitat i afluència de serveis. Nosaltres, a partir d'ara a l'estiu, amb la comarca, amb el municipi de Sant Pere de Ribes, augmentem els serveis diaris, cada mitja hora tindrem serveis diaris, i els caps de setmana, que en fem quatre, doncs passaran a ser com tota la setmana. Això ho implantarem ben aviat també, seguidament, amb Vilanova i amb Sitges. O sigui, ben aviat Sitges tindrà uns serveis directes a la ciutat comtal, a Barcelona, cada mitja hora unint Sitges amb la ciutat. I això és una demanda també dels usuaris, i que a Montbus apostem per això.
A ple estiu, els conductors de Montbus deuen arribar a Sitges i deuen pensar?
No, perquè Sitges ja fa els caps de setmana, ja també ho estem fent, això de
reforçar... No, em refereixo al trànsit, gent, no? Em refereixo a on ficar l'autobús en un trànsit com el de Sitges a ple estiu, no? En aquest sentit, des del punt de vista de l'empresa i del funcionament, des del punt de vista logístic, Sitges és una població complexa per un servei d'autobusos com el seu. Complex en el sentit de si seria més fàcil...
Complicat.
Sí, allò de dir, no sé, que hi hagués una estació d'autobusos en un lloc molt concret i no que tinguéssim una parada al Parc de Can Robert, l'altra a l'estació, els autobusos pel mig, els cotxes que aparquen on poden en ple estiu...
Més que res, pensa que per algun altre tipus de serveis potser sí, perquè molta gent, que a vegades també portem gent als restaurants, a hotels, i no podem accedir-hi, en algun cas, saps que la mobilitat al municipi, i aquí sí que hi ha una mancança de tindre una estació, jo crec que seria molt bo pel turisme, sobretot.
Per això us ho preguntem, eh? Sí. Si seria en aquest sentit, vaja, s'hauria de trobar alguna solució a això.
Però per la línia regular, ja et dic, tenim la parada nosaltres allà, al Parc de Can Robert, amb una sola direcció, tant per entrades com per sortides, és relativament per nosaltres còmodo, i no concedeixen mai diversos autocars.
Han merescut vostès el premi en l'àmbit de la comunicació.
Sí, correcte.
Per què creu que l'han merescut? Com preguntaria la Míriam.
És el que t'estava comentant fa un momentet, perquè per la tasca aquesta de presència a totes les xarxes socials, a la nostra web també, presència als mitjans de comunicació, i tanmateix el vincle que tenim i les relacions amb totes les institucions de la comarca, no? I associacions de la comarca. Pensa que a la nostra web, que també l'hem reformat últimament, tenim un cànon de visites amb una temporada amb un gener de 40.000, però als mesos punta de turisme, Semana Santa i l'estiu, estem russant els 100.000 visites mensuals, m'entens? I sobretot i això, i a les xarxes socials, doncs al 24 hores doncs, contestant un tuit de qualsevol retras el cotxe no ha passat, si ha passat...
Això vol dir que des del punt de vista d'estructura d'empresa cal tenir també algú preparat per servir tota aquesta quantitat.
Correcte,
de demanda,
sí,
informativa,
clar, evidentment,
no?
Però el feedback que treus
és brutal.
Perquè poder contestar una inquietud d'un usuari que està a una parada i no sap si ha passat l'autobús o a quina hora ha passat o ha passat. Nosaltres pensa que ho tenim tot integrat i estem tots els departaments, treballem interconnectats. Tenim un sistema de gestió de flotes que tenim fins i tot sensors de temperatura que ens diuen a quina temperatura el vehicle, saps? A davant, a la part davant i a darrere, obertura de portes, tancament de portes, posicionament exacte del moment, la velocitat, el fre, les vegades que toca el fre, i tot això ho podem revertir amb el client.
Déu-n'hi-do. Un sistema que fins i tot permet saber quantes vegades es prem el fre en un autobús.
Sí, això ja
quants autobusos tenen vostès?
Uns 50.
Sí,
hem renovat la flota aquest últim any i mig, d'aquests hem renovat uns 22.
Vostès deuen pensar a casa ara, diguem, 50 autobusos, quantes vegades deuen apretar el fre? Qui li agradi l'estadística, això és una joguina esplèndida.
Sí, sí, sí. Però de fet, estem col·laborant amb un projecte amb el Neàpolis que volíem presentar al Mobile World Congress aquest any. I no el vam poder-ho fer, però a cara l'any que ve i cedim els nostres, les nostres dades a
empreses. Un sistema de control absolut del funcionament de l'estructura, eh?
Sí.
Està clar. No sé si en el cas del pàrquing, del càmping Vilanova Park, hi ha un sistema per allò, quantes vegades l'aixeta s'obre o es tanca?
A vegades que obrim la barrera, la
deixem. Albert Casas, bon dia.
El fre no el posem mai, el fre. Nosaltres no frenem.
Albert Casas, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Albert Casas, de l'empresa Vilanova Park. Quants anys té el càmping?
Doncs ara, mira, aquest any complim els 33, l'edat de Crist, i que no ens aturem, eh? Aquí no ens morirem, eh?
Home, tot i la crisi, Crist ho va passar pitjor, oi? Segurament.
Algun sacrifici hem passat.
Algun sacrifici hem passat, perquè es veu ara que veritablement aquests inputs de la macroeconomia han arribat a empreses...
Pensem que quan aquí es fan anàlisis des de governs, siguin autonòmics, generals, locals, sobre situació econòmica, parlen de l'estructura de país. Clar, nosaltres, el nostre client receptor eminentment no és del país, és forani d'altres països, amb la qual cosa les percepcions de les economies poden canviar en funció de cada país. Si parléssim d'entorn de negoci, quina percepció tenim? Optimisme? Moderat. Optimisme, sí. Moderat, cauto. Què vol dir, doncs?
Parèntesi aquí, optimisme moderat també?
Jo m'han arribat inputs de que aquesta setmana passada, aquesta Setmana Santa última, han hagut les reserves que hi havia abans d'arribar a la manera han sigut superiors a altres anys, Albert.
Sí, però hem de pensar que l'any no és Setmana Santa, és una valoració de l'any, i l'any té moltes oscil·lacions.
Per què és moderat aquest optimisme?
Perquè les circumstàncies econòmiques que puguin haver en un moment concret a curt plaç poden incidir amb la decisió. Pensem que el turisme de fa 15-20 anys enrere fins ara, la capacitat de gestionar la reserva ha canviat molt. Abans la gent programava molt amb molt temps. Ara cada cop la gent...
I amb una estada molt... més llarga, no? Segurament.
Estàncies més llargues, yes. Però reservava molt de temps. Inclús has d'anar per la gent amb 5-6 mesos abans de disfrutar-les. Països que tradicionalment actuaven culturalment d'aquesta manera.
I ara pot arribar
aquests
a ser d'un dia per l'altre?
Aquestes generacions, si no un dia per un altre, en una setmana, dos, tres setmanes, un mes. Què vol dir? Que les circumstàncies d'última hora poden influir en la teva decisió. Ens trobem que cada cop més hi ha reserves d'última hora, ofertes. Què pot incidir sobre la teva decisió? Hi ha molts més factors, i factors d'última hora, amb el qual dius, jo crec que sí, que serà un bon any, però bueno, sempre hem d'estar a l'espera. Si nosaltres a dia d'avui féssim una valoració del que esperem d'aquest any, bueno, un any jo crec que serà millor que el de l'any passat. Portem una tònica, hi ha hagut de tot durant l'any, però en una mitja bona, creixent, i les perspectives són bones, però bueno, dius, l'any és llarg, i no som un sector de negoci com competidors nostres que viuen molt de 4 mesos, sinó nosaltres vivim dels 12 mesos. Què vol dir? Que sempre hem d'estar a l'expectativa.
Que el principal client sigui turisme estranger ha facilitat les coses per, diguem-ne, per superar d'alguna manera la crisi que ha afectat molt, diuen, des del sector turístic, sobretot el turisme nacional?
Home, evidentment, l'empresa turística que travessa en turisme nacional ho ha patit molt més, perquè nosaltres també hem patit una baixada al nostre client nacional, i d'alguna manera l'hem recompensat o compensat, doncs, amb els mercats que ja treballàvem, doncs, posicionar-los millor. Millor, doncs, seleccionant millor amb quin tour operador, amb quin canal de client, i, bueno, fent... Cada any ho fem, independentment que un mercat sigui bo, fem una selecció de si aquest client ens funciona bé, el mantenim, no el mantenim, li augmentem, li reduïm en detriment d'un altre, això sempre ho gestionem.
Són vostès l'empresa de l'any, el Gran Penedès.
És correcte, aquest any sí.
Correcte, baixa, certificat.
Aquest any sí.
Per què?
Jo crec que una mica es va exposar, no? Nosaltres tenim, dins del món del campió, el campisme és una modalitat turística plenament i molt utilitzada, diguéssim, de Pirineus al nord. Aquí a Espanya té una presència important, però és menys utilitzada, no? Dins d'aquests mercats receptors dels que som, hi ha dos referents puntuals, que són Holanda i Alemanya, que són l'Automòbil Club Holandès, l'AMBB, que associa a 2 milions de famílies. I l'Automòbil Club Alemany, l'ADAC, que associa a vora 9 milions de famílies associades. Estem parlant ben bé de 50-60 milions de famílies associades. Vol dir, són empreses privades amb un pes molt, molt important en l'economia del país. dins de les activitats que fan, que són moltíssimes, ells, i evidentment molt ben acceptades, ells tenen, diguéssim, una certificació de la qualitat dels càmpings d'Europa.
Entesos.
Una qualificació turística que d'alguna manera ells difonen a través dels seus mitjans, siguin escrits, internet, audiovisuals, que ho difonen a qualsevol usuari o no usuari que pugui saber o informar-se. No?
Per tant, amb una influència manifesta.
Manifesta perquè hem de pensar que són dels països més, que, amb més emissors de clients cap al turisme d'aquí a Espanya, no, Catalunya evidentment, però també d'Espanya.
Està clar.
Doncs clar, el posicionament, la valoració que hem tingut de ser un dels millors càmpings d'Europa durant aquests dos últims dos anys, és veritat que és una valoració que ha anat canviant a molts anys, i aquests últims anys han fet una edició dels millors càmpings d'Europa, no? Dels quals n'han certificat el 2014-15 d'Espanya i aquest any 17 en tota Espanya, parlant d'Espanya, que són més de... arribem als 900 càmpings, quasi bé. I només 17 estan tenint la màxima qualificació. Doncs tindre el reconeixement dos anys, ser l'únic càmping de la província de Barcelona, segurament, i d'alguna manera un posicionament important dins el turisme de la comarca, això ens ha ajudat molt. També hem de pensar que, evidentment, és una empresa molt consolidada. Amb estadístiques en mà érem receptors de més de 26.000 persones l'any diferents, del qual pensem que més d'un 80% són de fora del nostre país.
Bueno. Per tant, hi ha una projecció a l'exterior.
Sí, molt important, no? D'alguna manera també es reverteix de cara al municipi, que també és important, no? Aquesta capacitat de traure gent, de difondre el municipi també. Té aquest paper també, jo crec, no? De difondre l'entorn, de difondre la ciutat, la comarca, no? Com ell parlava molt bé amb un company. Doncs la difusió que es fa a partir d'aquí cap a Sitges, cap a Barcelona...
Quina consciència hi ha en les empreses de dir quin paper tenim? El que comentava fa un moment el senyor Sisa, la persona que arriba, que es trobi un bon autobús, un bon tracte, un bon...
Jo diria que en el camping, que en els últims anys, de les coses que ens ha donat un valor afegit importantíssim i que valorem molt, i és una part petita de tot el que es fa, és la comunicació en autobús des del propi càmping fins a Barcelona. Sí. Aquest senyor ho coneix de primera mà. L'impacte és
brutal.
Extraordinari. Però dic, l'acceptació de la gent, hem de pensar que el nostre client...
Que em recullin, em portin.
La majoria ve amb cotxe propi. Té la capacitat per poder-se desplaçar, però la facilitat de dir, no, jo deixo el meu cotxe tranquil,
i no ho tornaré.
Jo l'agafo a la porta i em deixen al centre de Barcelona...
I no ho tornaré a agafar el cotxe fins que me'n torni a casa meva. O vagi...
Potser l'agafarà per alguna cosa, però bueno, i visitar Barcelona, perquè hem d'entendre que Barcelona és l'eix... Avui en dia, si no central...
Gairebé,
principal del turisme que pugui atraure gairebé a Catalunya. No?
Josep Anton Vallès és advocat.
Sí.
Sí. Costeu-vos una miqueta més al micro, Josep Anton, de l'empresa d'Ava Advocats, que ha merescut el reconeixement als 25 anys. Per tant, és fàcil aquí establir una certa cronologia. Com va començar l'empresa i com ha viscut aquests darrers anys, sobretot?
Doncs l'empresa... Bon dia. L'empresa va començar d'una forma similar a... amb un bus que va... Ells he escoltat que van començar amb tartranes, i doncs jo vaig començar amb una màquina d'escriure. Elèctrica.
Ell, que en aquell moment era una màquina d'escriure elèctrica, fa 25 anys.
Exacte, sí.
Era tota una evolució tecnològica, eh?
Era...
Que els jutjats no... Vaja, anava a dir alguna cosa dels jutjats, que les màquines elèctriques, però segurament ja anava molt més avançat que els jutjats, eh? Tecnologia fa 25 anys.
Tecnologia punta.
Punta en aquell moment,
eh? Vaig viure també una cosa que es deia fax, que ara no sé si...
Sí.
Potser els que estem aquí el coneixem, no? Però sí, ja ha passat a la història.
Aquell rotll de paper tèrmic, que anaven tornant grocs a poc a poc, grocs, i que anaven perdent el text i la informació, i fins que no quedava res allà.
Exacte, són màgics.
Són màgics.
I he anat evolucionant, podia dir prosperant. Podria ser la paraula, perquè ara actualment som quatre advocats,
sí,
i una administrativa o secretària, que és vital perquè ens coordina tots plegats, i cada dia doncs treballant, esforçant-se i sent exigents amb nosaltres mateixos.
Advocats especialitzats en alguna àrea determinada?
La meva especialitat, de l'any 91 amb títol que ho acredita, és el dret urbanístic i el dret immobiliari.
Caram, doncs en aquesta comarca el dret...
Sí, el dret urbanístic és important.
Carai.
I l'immobiliari també...
Que us han passat molts plans generals per davant, o què?
Doncs alguns.
Alguns,
sí,
eh?
Sí, sí, sí. I quan passo per alguna una obra pública, doncs me la miro amb atenció i la critico en positiu o negatiu. I tinc el meu criteri.
D'acord. Aquests últims anys suposo que se n'han fet més d'una i més de dues de... No sé si dir.
Sí, i actualment igual.
Actualment igual?
Sí, 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 sí.
Que no hem après res d'aquests darrers anys?
La història ens demostra que es torna a repetir.
Però si fa dos dies, què va passar això?
Sí, però anem més ràpids. L'evolució és més ràpida.
ens oblidem més ràpid de la història, potser també.
Sí,
sí, sí, sí, sí. Poder, no sé, s'involucra moltes coses, no?, diferents. I aleshores el còctel que surt és explosiu.
Caram, és interessant aquest posicionament perquè venim, diguem-ne, venim d'un àmbit en què hi ha una certa perspectiva positiva,
sí.
I en canvi en aquest cas en Josep Anton Vallès diu molt bé, però tornem a caure, o tornarem a caure, què? No, la mateixa errada que hem caigut? En planificar malament?
Jo entenc que vam viure una etapa que no era real.
En això em sembla que els tres estaran d'acord.
Bueno, els nostres sectors diferents.
Sí, sectors però, diferents, però vull dir, com a testimonis del que passava.
Evidentment, sí, això sí.
Vam viure una etapa que no era real.
I alguns ho han après, però d'altres sembla com si no els hi afectés. Jo com a advocat treballo o entenc la professió com resoldre problemes i formar part de la solució. D'altres companys i companyes no ho entenen així, són els que poder provoquen problemes, és així, aleshores la gent està patint les conseqüències d'aquesta època que hem viscut, i el que no li afecta directament, doncs aquest com si no hagués passat res, no?
Què teniu ara sobre la taula que pugui, diguem-ne, sustentar una manifestació tan contundent sobre allò, sobre aquesta preocupació que diem?
Doncs,
sobre la taula, què pot haver? Quins casos pot haver que puguin dir mira, això tinc sobre la taula i per això et parlo d'aquesta manera i per això et dic que això és una errada que es tornarà a repetir?
Sí, un cas puntual.
Per exemple?
El divendres de la setmana passada vaig fer un judici que amb un senyor marroquí o argelí del Sàhara, d'aquella zona que no saben ben bé de qui és,
sí.
Estava aquí des de fa 25 anys i el van trobar en una masia amb totes les portes tapiades, que va entrar a dormir sense, amb una cartera,
sí.
amb 10 euros en calderilla, amb dues llaunes de cigrons, i això va passar fa 3 anys.
D'acord. Aquest senyor va entrar dins aquesta masia que estava tapiada a dormir.
I això era la postura que ell defensava, però sí. El van trobar amb aquestes pertinències a sobre.
D'acord.
I res més.
D'acord.
Vam fer el judici el divendres.
Sí.
3 anys després.
Sí.
Li demanaven o l'acusaven de robatori amb força, que això està penat en presó. En grau de tentativa, 9 mesos de presó. Però com ja havien passat 3 anys dels fets, el fiscal, si es conformava, li rebaixava 4 mesos. Però en qualsevol
dels dos casos
implicava l'expulsió
del país.
Del país per aquests fets. Repeteixo, no l'havien trobat en cap pertinència i era un lloc que està abandonat.
Uh-huh. Sí, sí.
Jo el vaig defensar, avui m'han donat la sentència, ha estat sol, però el dissabte van tenir la notícia de que un vaixell que diuen que portava 700 persones,
sí.
es va
enfonsar, van morir aquestes 700 persones,
sí,
o 900
venint de l'Àfrica,
venint de l'Àfrica, sí.
Jo dic, diuen perquè segurament n'hi havia més.
Això és el que diuen també.
Doncs, pels fets que es van jutjar el divendres, una altra persona podia haver anat cap allà. O sigui, això ha de fer pensar una mica. Aleshores, sí, canvien coses, etc, però les que afecten directament a les persones, a la vida, doncs no li donem la importància que tenen. Jo això som molt crític.
Us pregunto una altra cosa. I si el propietari d'aquella finca us hagués contractat per defensar la postura contrària?
Sí, el propietari d'aquella finca va venir i no va demanar res. Va dir que clar, estava ja amargat de que li destrossessin la masia. Ja havia decidit tapiar totes les portes, totes les obertures, però contra aquella persona no demanava res. És que això és, aquí està el quid de la qüestió. El propi afectat és una senyora, doncs no demanava res, per dir, jo no puc dir que sigui aquest senyor.
Sí.
O sigui, aleshores era el sistema, el Ministeri Fiscal,
sí,
el que estava demanant el que jo crec que era una injustícia. Aleshores,
aquell fiscal és tan advocat com vostè, no?
Són licenciats en dret.
Són licenciats,
sí,
en dret.
Cada qual agafem una branca.
Però va, us ho pregunto, no heu sentit de què? Haguéssiu exercit aquell paper?
Sí, però, no, però jo tampoc li acuso al fiscal perquè ell no té marge.
No, ho dic
aleshores
per si...
Aleshores és el sistema el que falla.
Ho dic per si a vegades allò hi ha un punt de convicció personal en el desenvolupament de la feina, també.
Sí.
Més sí, allà de l'ofici, és a dir...
Però ells no tenen marge, jo sí.
I farem un debat de la justícia. Caram, de la justícia injusta, perquè tenim casos a la premsa que donen per fer...
Exactament. He entès la pregunta.
No, ja m'ho suposo.
Si el propietari m'hagués contractat, jo l'hagués aconsellat que no hagués acusat, a pesar de perdre un tema...
Sí.
Perquè si les persones no actuen com persones, malament.
Aquest
jo any... no hagués portat aquest tema.
Aquest any que parlem de l'ètica
empresarial.
Sí, no?
Sí,
jo mateix.
Sí.
Empresarial, sí. Jo l'entenc perfectament.
La frase és bona, eh? Si les persones no actuem com persones, malament.
Malament.
Allò que deies del repetir els errors, hi havia, si era filòsof o economista, que deia... Les persones no s'entrebanquen amb la mateixa pedra, s'entrebanquen mils de vegades amb mil pedres diferents. Vull dir que a vegades dius, d'una aprenem, però potser a la següent pedra, que és diferent, no hem après prou. I són entrebancs diferents.
De tota manera,
això fa, dius, quan deies, si ha passat fa poc de l'última vegada, què va passar allò? Com és que torna a passar? No?
De tota manera, ha deixat sobre la taula una cosa interessant, no és que tinguem massa minuts, però des del punt de vista de Xavier Siso, d'Albert Casas, ara més que mai, hom sap la percepció del client, no? Més que fa 20 anys o fa 30 anys enrere. Ara la saps d'una forma immediata, correcte, i de la manera, no sé si dir, més explícita possible. Abans el client podia trucar per telèfon, la tenia l'empresa i ningú més sabia que l'empresa estava tenint una queixa.
Sí.
I ara aquestes queixes pot dir en veu alta i clara, des d'un web com pot ser TripAdvisor o webs d'aquest tipus, fins, com ens dèieu fa un moment, a les xarxes socials o qualsevol.
Nosaltres el seguim contínuament per saber l'opinió del client, perquè sabem que cometrem errors, que a vegades no arribem.
Us ho pregunto en el sentit també, com es valoren tots aquests ítems? Perquè moltes persones que diuen, sí, però en aquestes pàgines hi ha gent que pot tenir un cert ressentiment a l'hora d'opinar i que es veu molt i que a vegades pot emetre judicis de valor que no tenen fonament, fins a aquelles persones que amb tot un seguit d'argumentari deixen anar una opinió que pot ser molt valuosa per l'empresa.
Jo he vist consultors i auditors que parlaven sobre aquest tema i el criteri que arribaven és que realment en aquests temes acaben participant la gent que dona l'opinió en positiu o que té un criteri real, que no hi ha una intencionalitat de fer mal. El que parla malament normalment és perquè realment ha tingut una mala experiència. No hi ha un interès dirigit a voler fer mal, sinó perquè realment ha tingut la mala experiència, perquè ens pot passar tot.
Perquè per la seva experiència, la gent també diu quan les coses li van bé? O s'acostuma més a parlar de quan les coses no van bé?
Nosaltres, jo diria que molt, ens felicita molt també. La gent se marxa contenta,
no,
quan ve de sopar, o del càmping.
La gent, ens dona les gràcies per l'atenció, pel servei, sempre, però t'haig de dir que jo valoro més nosaltres valorem més les, una crítica negativa. Jo sempre animo a tothom, gràcies per ajudar-nos a millorar. Gràcies per ajudar-nos a millorar.
Negativa argumentada, suposo,
sí,
eh?
Sí. Saps? Vull dir, jo recepciono això gràcies a aquests mitjans nous de comunicació, que és bidireccional, que no només jo puc dir que sóc el més guapo del món a la premsa escrita, però avui en dia amb tots aquests recursos, aquestes pàgines...
Tothom va en el cap de dos dies, si vols.
Jo puntualitzaria que de les situacions personals viscudes que dius més orgullós estic, el més content, és dels dies que dius que no et dono les gràcies perquè el vas acompanyar a l'hospital, que et dono les gràcies perquè li vas trobar el mecànic que li va arreglar el cotxe que havia de tornar, que et dono les gràcies perquè havia perdut no sé què li has trobat, o perquè li van robar la cartera de Barcelona, que també és un problema, i l'has ajudat amb això. A part del que digui, que el càmping és molt maco, que el sol està molt bé,
que el restaurant és molt bé...
La part humana, la part humana
és la que t'omple més el seu dia, dius, bueno, perquè allò dius, arribes on... d'entrada, quan tu veus el catàleg no diu que has d'arribar, i és on és l'actitud individual pròpia, col·lectiva de la gent que hi ha la predisposició a ajudar.
Clar, perquè si no, el catàleg no li diuen l'ajudarem a anar a l'hospital si té algun problema.
Però
forma part d'aquest tarannà, d'aquesta sensibilitat.
Ha tingut que una persona ha trobat malament, s'ha cedit amb la beguda i ha sabut atendre i el conflicte, no? Aquesta situació...
En un càmping també en deuen passar moltes de coses, com en un autobús, eh? Com en un autobús, dèieu.
No, jo voldria incidir que dos coses. Una, és la mateixa idea, el que jo volia transmetre, o sigui, actuar
com a persona,
també hi ha moments i moments, però entendre-ho. I destacar que jo estic aquí com reconeixement pels 25 anys de trajectòria, que costa molt i agraeixo molt i estic molt content. Però les empreses que estan aquí estan precisament perquè apliquen el que jo he dit, tractar les persones com persones, per lo que jo acabo d'escoltar, i per això són premiades. O sigui que aquest és el camí, que entre tots ens ajudem.
Jo vol dir, en favor de Josep Maria, no només són els 25 anys, són els 25 anys ben fets, ben portats, fets amb criteri, amb mèrit. Només complir 25 anys... tothom, però
sí,
hi ha gent
per
que
complir.
La mala persona també compleix 25 anys per mala persona, no?
Sí,
canvi se'l valora per bona persona.
Totalment d'acord.
Que a vegades també han de fer de policies al càmping,
sí?
I fer fora gent, expulsar. També,
això també deu, toca, això, també això toca, deu tenir la seva complexitat, eh?
Sí, però forma part de la, del que tu vols transmetre. Tu vols transmetre un entorn agradable i la gent no té per què estar... tenint un veí que és un mal educat, que no es porta bé,
i en un autobús també deuen passar.
Parlem del servei nocturn, i amb dates com Carnaval,
això deu ser de pronòstic, eh?
Déu-n'hi-do.
Un conductor d'autobús en servei nocturn deu tenir un, vaja, un mèrit afegit, eh? Un valor afegit, eh? No sé si es deu trobar amb allò de dir no, jo els serveis nocturns de Carnaval no.
I habiliteu personal de seguretat que els acompanyi?
Fins ara no és necessari. Amb els Mossos d'Esquadra.
I comiats de solter també en demanen, d'autobusos?
Sí, de solter, sí.
De solter,
de lloguer
d'autocar, sí. Això també deus tenir...
No sou gaires amics de...
No sou gaires amics d'aquestes coses,
coses.
D'aquestes coses. No perquè la gent no pugui anar de festa, sinó perquè suposo que hi ha tot unes conseqüències afegides.
Hi ha una gran diferència entre els comerços de solter i els de soltera.
No ens torneu a dir això, eh? Que un dia ens va venir un senyor i va dir que els de soltera són infinitament pitjors que els de solter. Sí?
Diferent.
Diferents.
Disbauxa, sí. Però educada, jo crec que sí, hi ha més educació.
Sí, és una de les
disbauxa molta, però hi ha més educació.
Però són diferents.
Sí, sí.
Són diferents. Aturem el relat en els comiats de solter i de soltera. La llista de premiats a la nit de Premis de l'ADEC. Míriam, tu mateixa.
Doncs mira, vam guardonar com a Premi ADEC 2015 en l'àmbit del compromís social l'entitat més que empresa vilafranquina en Tremi pel projecte Junts Trenquem el Cercle. Com bé hem comentat avui, doncs en l'àmbit de la comunicació es va premiar a Montbus, Autocars Montbus, avui tenim el representant de Xavier Sisa.
Per aquest ús que dèiem de la xarxa, d'aquesta bidireccionalitat comunicativa.
S'ha de dir, ell no ho ha dit, però és que realment els usuaris valoren molt aquesta rapidesa. O sigui, jo com usuari agafo un autobús, dic, ostres, és que falta 5 minuts a l'hora, ha passat, no? I realment és que et responen, eh?
Que
no
et contestin, dic, eh?
Et responen i això és...
Xavier, el dia que Rodalies faci això...
Això sortia el conseller Mobilitat en Santi Vila per l'altre. Parlava, el pobre estava, dius...
Ja dic, ja no, el conseller Vila deia, ja no sé què dir,
no,
ja no sé què
dir. No hi ha res a fer, perquè després recauen en Adif, els problemes recauen en Adif.
Però a part ens fa gràcia això, aquest posicionament de dir, no, hem de fer el possible per contestar quan s'ha de contestar. S'ha de contestar aquest posicionament de dir no ens podem, no podem trigar a contestar algú que vol una resposta ja, no? I això és el que segurament li està passant a Rodalies des de fa molt de temps i hi ha debat etern, no? Doncs en el cas de Montbus, una situació com ens comentava la Míriam, que molts usuaris valoren enormement aquesta capacitat de resposta en el moment immediat.
Així és. Sí, continuem amb aquest palmarès, continuaríem en el Premi ADEC en l'àmbit de l'ètica i l'empresa, que com bé sabeu és l'any temàtic de l'ADEC. Va recaure sobre l'empresa vilafranquina afables.com. Ells es dediquen a la dependència, a ajudar doncs, a persones que necessiten dependència. Anem cap a l'àmbit de la innovació, aquí ens en anem més a propet, cap a Cunit, a l'empresa Mamba Audio. Després, en l'àmbit de la internacionalització, el Premi ADEC 2015 va ser per Futureco Bioscience, que ens comentaven doncs, que estan ara mateix exportant a uns 25 països, però el seu objectiu és que de cara al 2018 exportin a 50 països, o sigui, el creixement és brutal.
Gairebé diríem que exponencial, eh?
Sí. Després, i com no podia ser, enguany hem inaugurat un nou palmarès, que és el Gran Premi ADEC, que enguany va recaure sobre el càmping Vilanova Park. També tenim el Premi Especial Enxanet per l'empresa Itexa de Vilanova i la Geltrú. Uh-huh. I després tenim els reconeixements que donen els col·lectius vinculats a l'ADEC, com són Joves d'Empresa i Dones d'Empresa. El Premi Jove Emprenedor 2015 va ser per l'empresa Chill Films, recollit per Xavier Socias. I el Premi Dona Estela Emprenedora 2015 va ser per Roser Uté, que ella és una ceramista de Sant Oliva, que fa uns lectors espectaculars.
Ah, 10:49 minuts del matí, al palmarès de la nit de premis de l'ADEC. Josep Anton Vallès, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres.
Gràcies.
Xavier Sisa, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres. Albert Casas, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres.
I bon Sant Jordi, eh?
Bon Sant Jordi també, per a tots vostès. Míriam, bon Sant Jordi.
Molt bon Sant Jordi.
Tornem en no res.